jo em pregunto és, estem més a prop d'allò que diuen que no van aconseguir el dia 1 d'octubre o 3 d'octubre? Estem avui més a prop amb totes les renúncies o canvis d'estratègia que s'han fet? I jo crec que està més a prop d'anar a Estrasburg, defensar els drets civils, denunciar aquesta situació de... m'entenc, de vulneració de drets civils de l'estat espanyol, de drets de representació, de no haver pogut investir Puigdemont, de no haver pogut investir candidats a la presó que tenien tot el dret o dels drets polítics intactes, i tot això no va de la mà d'aconseguir la independència, perquè ningú que ningú encara avui m'ha pogut explicar, i jo crec que el president no ha pogut explicar, com la defensa d'aquests drets vulnerats es tradueix en una estratègia política concreta, que és la independència.
Alejandro López Ota.
A veure, per mi el missatge institucional que dona el president de la Generalitat és bastant preocupant com president de la Generalitat. O sigui, no aporta res. Estem exactament en el mateix discurs que fa un any abans del 27 d'octubre. I inclús estem pitjor, perquè tenim un mig govern a la presó, amb una presó preventiva, una part fora d'Espanya, amb un judici pendent per uns fets que es van produir. No aclareix res. Jo continuo insistint, i sempre li he pogut preguntar dues vegades, i sempre li he preguntat el mateix. O sigui, la estabilitat institucional i jurídica de qualsevol país és bàsica per tot, per als ciutadans que viuen en el país i per als de fora. Perquè si en el món que estem, en el món globalitzat, Catalunya... opta per una via unilateral, que és la que va optar fa un any, això no ha estat reconegut per cap estat com a...
No ha optat per la via unilateral.
Va optar per la via unilateral.
No, quan tu et poses a disposició internacional és quan dius, no m'independitzo. No, van dir, no m'independitzo i vaig a negociar. La que s'ha demostrat fallit és la via negociada.
Perquè és de risa. O sigui, tu no pots independitzar-se perquè diguis que t'independitzes.
Bueno, no, però van dir, en cap moment la independència va ser un fet.
No hi ha cap part de l'Estat, si no hi ha una guerra pel mig, que s'hagi independitzat d'aquesta forma. Llavors, el que jo li demano i el que jo demano i torno a demanar és que el món independentista, que ha de fer una reflexió, de dir, escolti'm, la via unilateral ja sabem que no pot arribar i no arribarà, perquè si no hi ha, i així, això, de clar, això està clar, si no tens un exèrcit per fer una via unilateral efectiva, no pots arribar a una via unilateral. Això és impossible, és impossible. I això, i a més, és que els independentistes catalans no estan per aquesta labor d'utilitzar la violència.
Bueno, però és que per si és
llavors, com saps que no ho pots fer, perquè no ho diuen clarament? Perquè no ho diuen clarament? Va. Això és l'ubo per Catalunya.
En aquesta roda, el no sé què li ha semblat a l'ull de poll.
Ara m'ha semblat moltes coses, jo les tenia una mica guardades per després. De manera, jo crec que el debat, o sigui, no es pot entendre tampoc la presidència de Quim Torra sense tenir en compte que aquí hi ha un debat de fons, al meu parer, que és si el catalanisme és una cosa que ja no existeix i que s'ha transformat en una cosa que es diu independentisme, i que al mig d'aquest trànsit és on estem situats ara. I per tant, com que estem situats enmig d'aquest trànsit, els partits polítics, les entitats i la pròpia societat s'estan resituant, perquè el que és una evidència és que els independentistes ciutadans continuen sent-hi. I aquests senyors independentistes ciutadans, que ara són, és igual, el 47 o el 48%, fa 10 anys eren el 10 o el 15%. O sigui, per tant, si el retrat és aquest i l'1 d'octubre ho canvia tot, i aquí pot pensar que aquell catalanisme tradicional ha acabat i ara s'ha convertit en l'independentisme perquè els ciutadans eren catalanistes i ara són independentistes, tot això s'ha de reubicar, i per tant, entremig hi ha aquesta mena d'interregne en el qual tothom s'està resituant. Llavors, totes les coses que analitzem les hem d'analitzar en aquest context, i no només en aquest context, en el context de la repressió, del judici polític, dels exiliats, dels errors, o sigui, de moltes coses.
Una de les coses que ha sortit moltes vegades en aquesta conversa d'avui és la decisió ferma del president d'intentar aglutinar el món independentista. Però això és molt difícil. Molt difícil perquè hi ha gent que no té interès en aquesta aglutinació, i a més, és legítimament no hi té interès. Esquerra. Per què Esquerra Republicana ha de voler en aquests moments fer una llista? Escolta'm, avui mateix hi ha una entrevista al diari Ara en què en Quim Forn diu un parell de coses, totes dues lògiques. Vull de número 2 l'El Sertadi. Estupendo. I al mateix temps diu, m'agradaria molt que féssim una llista unitària amb Esquerra Republicana. I que Ernest Maragall de número 3 o 4? Això és contradictori, no pot ser. És a dir, o està disposat a acceptar que el número 2 sigui... que finalment probablement serà l'alcalde, perquè, vamos, tant de bo que no, eh? Però ell possiblement no podrà sortir de la presó, sigui Ernest Maragall. Per tant, aquestes contradiccions que es produeixen i que tots posem i que anem discutint i que anem parlant, però que en el fons tots sabem que no hi haurà una llista unitària, perquè no hi serà una llista unitària. Pot ser més o menys aglutinada, però que Esquerra i el PDeCAT o l'antiga Convergència iran junts a aquestes eleccions, no ho sé com ho veieu vosaltres, però jo em sembla que...
És que bàsicament la llista unitària hauria de tenir una motivació concreta, sinó per què dos partits ideològicament separats han de mantenir una estratègia unida perquè sí, per sostenir poder.
No, no, però Pilar, perdona,
bueno,
no per sostenir poder.
No,
segurament ni per sostenir poder, perquè anant per separat, segons quins números fàcils, surten millors resultats que no pas anar junts. Aquesta és una primera qüestió. Més enllà de del pensament de la gent de bona fe que voldria que l'independentisme anés amb una sola llista, Però és que, a més, Esquerra Republicana no hi té res a guanyar amb aquesta història. Si no hi tens res a guanyar, què et fa pensar que tu iràs amb aquesta llista? Això és fer...
No, però jo puc entendre la gent que digui, vale, poseu-vos al servei,
i és legítim,
encara que
perdona,
tinguis
legítim,
sí,
eh?
Però dic que, ells podrien posar-se al servei, per cometes, del país, és a dir, no, bueno, tindrien molt a perdre, d'acord? De cara a la gent, tu pots justificar que et sacrifiques, per dir-ho d'alguna manera, en base a que vols aconseguir X, però és que aquest X ningú ho diu.
Escolta, el president ha dit en un moment determinat, i ho ha repetit diverses vegades, diu, la república que vam declarar té molt valor a l'hora de negociar. Algú pot explicar... on es veu això? Vosaltres ho heu vist, això? Heu vist que hagis declarat una república que no has fet una efectiva, que no l'has fet efectiva i que això tingui valor a l'hora de negociar?
És que és al revés, sí, tindrà valor per l'adversari. És a dir, per tu mateix, no?
Mira, no, perdona, Pilar, l'únic valor que pot tenir és que en el moment en què vingui el judici, que ara ve, tu puguis argumentar que això mai es va arribar a fer efectiu, que mai ha sigut publicat al Diari Oficial de la Generalitat, ni per descomptat al Diari Oficial. No, és que no està ni al Diari de Sessions del Parlament de Catalunya.
Clar, però és un valor contrari al que estava defensant.
No, 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 ja t'entenc, però no,
sí, no, però Ramon ho diu, Ramon ho diu.
Sí, sí. No, és que em vulgui fer l'advocat defensor dels que estan allà. Però escolti, és que, perdoni, vostès parlen d'aquest decret d'una república. Quina república?
Sí, sí.
Si no existeix la república... Ja, em poso sense contrari ara, per entendre'ns. Però és que és la realitat.
Clar, però és que...
La realitat és dir, escolti, on està la república?
Aquesta realitat és en la que estava jugant el senyor Torra, el president Torra, en tota l'entrevista.
Quan ell admet... El que vol és sortir de la presó, eh?
Exacte.
Però per tant, aquesta argumentació, jo estic segur que la posaran sobre la taula.
És que el judici el judici té més lectures polítiques, jo crec, que jurídiques, a partir de tot el que expliquin els imputats. Però clar, en el moment que tu admets que aquí hi ha una autonomia jurídica, aleshores el que tu estàs gestionant com a govern i des de la política són uns interessos concrets. Això és perquè Esquerra Republicana ha de pactar a partir dels interessos de poder de qualsevol gestió política, ha de pactar amb el PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, sí.
És a dir, a mi aquests dies, per exemple, ideològicament, hi ha hagut un debat interessantíssim des del punt de vista polític, que ha estat el tema dels taxis i les BTCs. No he sentit Esquerra Republicana quin posicionament té.
Bueno, està en
el govern. I és un posicionament ideològic, perquè el que ha passat amb les BTCs i els taxis té un posicionament clarament ideològic. En el moment que tu admets que el que estàs és gestionant una autonomia jurídica, estàs gestionant interessos de poder.
Sí, sí, sí.
El que es gestiona en qualsevol... àmbit de discussió política. És estrany que Esquerra Republicana no s'hagi pronunciat, però jo tinc la sensació que en aquest punt estan més d'acord el PDeCAT i el Partit Popular, per posar un exemple, i Esquerra Republicana estaria més d'acord amb els comuns.
Esquerra Republicana, per exemple, es pot haver pronunciat a través de l'Autoritat Catalana de la Competència, que es va mostrar molt contrària al decret.
El que passa és que Ernest Maragall, si aspira a governar la ciutat, també podria haver dit alguna cosa, és a dir, estàs en precampanya, tu pots deixar clar el teu projecte, però independentment sobre el que dieu del valor de per negociar una autonomia, Alejandro pot pensar, escolta'm, això està abocat al fracàs, i jo ho respecto absolutament. Hi ha molta gent que diu, escolta'm, la via unilateral està abocada al fracàs, però com a mínim a nivell teòric, el que crec que molta gent pot estar d'acord, perquè això està estudiadíssim a nivell de ciència política, tu només tens un valor per negociar quan ofereixes alguna cosa al contrari que li interessa. Aleshores, l'autonomia jurídica amb una independència no declarada, això no li interessa a ningú per negociar, perquè només l'únic que demostra és que tu, en el moment, pel que sigui, no vas tirar endavant amb allò que
escolta,
vas dir.
Jo...
Per tant, si ja t'has tirat enrere tu sol, jo per què haig de negociar?
Jo el que veig són fets, fets, és que avui estem infinitament pitjor que abans dels fets.
Sí.
Això a mi em sembla que és un fet. Però és que encara la cosa pot anar a pitjor, perquè segons les enquestes, i per això no ho podem donar com un fet, perquè són enquestes, ahir, em sembla que es publicava l'última, donaven un 13% a Vox, per exemple, en el Congrés de Diputats. No? És a dir, encara es pot anar pitjor. A més a més, tenim que hi ha dos partits que poden governar l'Estat, que són Partit Popular i Ciutadans, que ja descaradament promouen i proposen la fi de l'Estat de les Autonomies. Descaradament.
No, però això no és veritat.
No, Jaume,
per això no és així.
Ben bé així no.
No és així.
No ens tractem així.
Com?
Ben bé així no.
Com? Algú que defensa, el primer, el 155 és dinamitar l'Estat de les Autonomies, eh? I sense motius, eh?
El retorn de les competències, educació, seguretat... Aleshores, què vols quedar-te aquí? Amb la fira del Bruc?
Siguem curosos. La fi de l'Estat de les Autonomies, jo crec que s'ha exagerat dir-ho així.
Bé, d'acord,
el 150, bueno, per això t'ho dic, vull dir, escolta'm,
d'acord
amb molt que has dit. El 155, sí, però el 155, diguem-ne, l'aplicarien a una autonomia, la nostra, sí, és veritat.
I això, però és que és una autonomia protegida per la Constitució.
Perdona'm, no. 155 aplicada en el seu dia, amb el suport, entre altres, del Partit Socialista.
Sí, evidentment.
Tampoc, home, i amb raons.
Això és més discutible.
No. No,
però que els veus i altra gent
home, que no, però és que ara mateix que hi havia menys suposada raó que no hi havia.
És un matís això del fi de l'Estat de les Autonomies que a mi em sembla que no és ben bé així.
Té raó,
una altra qüestió, sí, Jaume, tens raó amb una qüestió, i et diré una altra qüestió. Jo crec que moltes comunitats autònomes en aquests moments estan maleint el dia en què varen assumir segons quines competències.
També és veritat.
Per exemple, m'explicaven a Madrid, deien, escolta, Extremadura és una comunitat autònoma absolutament impossible de gestionar. Per què? Perquè, bueno, doncs, pràcticament el 60% dels seus pressupostos van destinats a sanitat. És una sanitat de serveis socials. Té, potser exagero la xifra, però és igual, ja m'enteneu, si no 60-50. Per què? Perquè té una població molt envellida, amb molts problemes de sanitat, amb molts problemes de serveis socials que els utilitzen molt, i això fa que allò sigui ingestionable. Aquests moments, segurament, si algú hagués pensat amb dos dits de fronts, el que li convenia a Extremadura li hagués convingut molt millor a renunciar a les competències de sanitat. M'entens? I això, Extremadura i moltes altres. És a dir, si aquell error inicial que es va cometre el Café para Todos, que recordem que va començar amb el tema d'Andalusia, si això no s'hagués produït, avui en dia segurament molts d'aquests líos que tenim no els tindríem.
Em podeu... per què el govern espanyol no ha actuat...
Una cosa que dic que crec que de les coses més... És que el president de la Generalitat anirà al judici.
I això com va? És que jo... Això
pot entrar... Anirà, demanarà entrar-hi, clar, demanarà... I deu haver públic allà, i deu haver públic.
Un moment. No sé com és la sala, no tinc ni idea de la sala del Suprem, si és molt gran o no és molt gran, si pel simple fet de ser president...
Us en recordeu el 9N, que hi havia gent que hi podia anar...
Sí, però no sé si, a més, ell pot anar-hi com a president de la Generalitat. És a dir, si va al càrrec, no, clar.
Per què no?
No sé si hi ha protocol o no, però qualsevol judici hi ha unes cadires perquè hi ha gent que volia seguir la vista.
Me'n recordo, per exemple, el judici de l'Iñaki Urdangarín, que efectivament hi havia una gent allà, en aquelles files que acostumen a ser la gent que acompanya. Però ja, perquè vagi a Madrid... En el judici al Suprem...
A més, en la declaració m'ha cridat l'atenció, que ha dit, el dia que declari el vicepresident Junqueras hi haurà el senyor Aragonès.
També l'ha posat.
Sí, però i ell hi serà? Ha dit, jo aniré al judici. I aleshores ha dit, com anirà el senyor Aragonès el dia que declari Junqueras?
Tampoc hi veig cap motiu.
No ha quedat clar si és que ell hi anirà o no hi anirà.
Cap motiu perquè no hi sigui, No crec que sigui una qüestió que... No ho sé, Joan, t'entenc el que vols dir.
A mi m'ha cridat l'atenció.
També t'he de dir que com a...
La imatge seria horrible si no fos així.
Que com a polític, tenint en compte la quantitat de polítics que passen per aquest estudi, que venen, que els, hi ha la tenen la cadira i al costat hi ha metafòricament una altra cadira on deixen els Stradivarius, el violí, i van tocant. I que venen a fer el... Jo també de tant en tant agraeixo un president o qui sigui, un president que de vegades fins i tot quan li dius que l'independentisme és Trecerro del Percebe, riu.
Sí.
Que és un símptoma de dir, efectivament, és una Trecerro del Percebe.
És que no t'hi pots enfadar amb ella.
Perquè, perdó, ha quedat clar que ell creu que és que en pixerrarisca.
Sí. També és veritat que ell no se sent interpel·lat, que ell no forma part dels partits.
Tampoc, Jordi, tampoc ho ha dit exactament així.
No, però
quan t'has referit a Esquerra Republicana i l'altre...
Ell t'ha dit que era una part.
Mira, bones, Tiana.
Ell mateix, que s'ha sentit de l'altra part, diguem-ne, ha admès que entre el PDeCAT, la Crida,
que no s'entén.
Junts per Catalunya.
Que no s'entén.
Clar, però ell ha dit...
Un altre hagués dit, és que era això, és aquesta sensació de, que ara entenc quan deia que el Pedro Sánchez sempre explica que es veu que la relació que va tenir ell el dia que va anar a la Moncloa va ser, però diu que està encantat i cordialíssim perquè és una persona molt cordial.
Molt afable.
Molt afable.
Sí, sí.
Quan, és clar, un senyor molt afable.
Sí, sí, molt afable.
Que, per exemple, a baix s'ha trobat uns representants dels BTCs que l'han parat, sí, sí, s'ha parat a parlar. Sí, sí. En fi, aquí la ràdio, evidentment, amb tothom. Vull dir que
la gent que el coneix.
El tema afabilitat.
La gent que el coneix aquí, alguns, sí, sí. Tenim amics que el coneixen bé... Sempre l'han definit com una molt bona persona.
Sí, sí,
una molt bona persona, i es posava les mans al cap, per exemple, quan se l'acusava de racisme i aquest tipus de coses. Sí, això, gent que el coneix, això. En Quim no és això en absolut. Això és una altra qüestió, però estem parlant del president de la Generalitat.
La posició que se li fa a Quim Torra és aquesta de racista, i en tot cas, o sigui, supremacista i tal, i és l'acusació injusta. Es poden agafar a moltes altres coses. Aquesta no professionalitat que ell mateix ha admès, es poden agafar aquí, per exemple, però en canvi l'altre no. Del tema de l'Estradivarius que deies, Basté, només l'ha agafat una vegada, que és en el moment aquest
no dir-te què farà.
Substancial de quan acabi el judici, anirà al Parlament a no dir-te què farà. No ha descartat la DUI, i aquí, si voleu buscar, diguem-ne, burxar entre les relacions entre un món i l'altre, clar, si no es posen d'acord amb què fer i el president de la Generalitat va al Parlament i diu, doncs, escolta, tornem a declarar, fem efectiva aquella república i per tant la tornem a votar, clar, pot passar que hi hagi una part dels diputats que diguin, doncs, no tornem a fer perquè no volem anar-hi nosaltres.
No, i abans que els diputats. Sí.
Aquesta
és una cosa pot passar.
I aleshores, si passa això...
Sí, jo estic convençut.
Si passa això, deixa'm acabar de reblar, Jordi. Si passa això, aleshores no hi ha més remei que convocar unes eleccions a les quals es torna a anar una altra vegada amb aquelles acusacions creuades de, vostè és un traïdor perquè no ha volgut votar això, etc. És a dir que
i anem mantenint el poder.
Pot ser que no ens mouem
del
bucle.
Que es tracta.
Per tant, perquè això no passi, els partits independentistes han d'arribar a un acord sobre què fer a partir de l'endemà de la sentència, i cada vegada s'està costant més aquest final de la sentència. Aquest final de la sentència...
Sí, però després ve a Estrasburg, i després diran no fins a Estrasburg.
Escolta, Tian, però quan aniran al Parlament a portar una proposta, és un cop hi hagi sentència, que serà o el mes de juliol o el mes de setembre.
Tian,
el temps corre, diguem-ne.
Tian, tres diputats amunt i avall. Dos, tres diputats amunt i avall. Tu tens un cos electoral que actua d'una manera que a tu et va donant les majories. Te les va donant. És a dir, ja dic, dos, tres, amunt i avall, aquest primer, aquest segon, però més o menys, les majories te les va donant, que són aquests 2 milions de persones, d'acord?
Són aquests que et dic que existeixen.
Sí, 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 no, existeixen, reals, voten, existeixen. Sí, sí. Aleshores...
Igual algun dia deixen de votar, amb tanta...
Bé, la qüestió és, a mi, com a modus vivendi, a mi aquest cos electoral em mantindrà en el poder... Mentre anem fent, mantindran el poder. La qüestió és, si jo aquest cos electoral que a mi em manté en el poder, li dic veritablement el que està passant, com pot reaccionar? I si això és bo o dolent pel país? I jo el que demano és que existeixin líders, o si vols, estadistes, que encara que hagin de perdre el poder, diguin veritablement el que passa. Perquè això ens ajudarà a sortir d'aquest atzucac en què ens trobem. I no hi és aquest líder. És a dir, Esquerra Republicana ha fet molts passos. Ha fet molts passos. Però no s'atreveix a dir-ho amb tota la cruesa.
Permeteu un moment, Són les 10 i 19 minuts. Res, dos comentaris. Ara parlem, abans d'arribar a les 11 hi haurà dos temes que vull parlar-ne. Un és, ahir ha passat, n'hem parlat per sobre, que és el tema del conflicte dels taxis, amb les BTCs, i l'altre, que crec que també és interessant, és el que ha passat a Venezuela. De fet, ja Felipe González diu que cap demòcrata pot acceptar Maduro, amb la qual cosa és un enfrontament directe amb el president del govern d'Espanya, que és el partit del qual representa, perquè Pedro Sánchez s'ha posicionat a favor de Maduro. Però això ja en parlarem després. S'acaba l'aturada dels taxis a la ciutat de Barcelona, no a Madrid. Com acaba això? És a dir, Com ho heu vist tot plegat? Joan?
Això no acaba. Això acaba de començar.
Que estic veient, perdó, podem connectar un moment? Que estic veient, no sé si és directe o no, el Tito, estic fent una cosa que és fatal, a Televisió Espanyola, al Canal 24, estic veient, posa directe, sí, que és a la persona que era fins ara qui portava totes les negociacions, tot el tema dels taxistes, que és el
Tito Álvarez.
El Tito Álvarez, que està fent una roda de premsa. Anem a escoltar-lo un moment que diu, perdó,
Y desde aquí le tiendo la mano a los asalariados del taxi, que yo también lo soy, para que luchemos por un convenio justo y luchemos por nuestros derechos. Pero no defendamos a la patronal, porque no tiene ningún sentido. Porque cuando quieran los echarán a la calle y los dejarán sin derechos igual, ¿no? Entonces, también les invito, en el caso de que Uber y Cabify cumplan lo que han dicho, que me extraña, lo dudo, a que se saque la credencial de taxista y se vengan al sector del taxi, que hacen falta muchos taxistas.
Bueno, son las explicaciones que está dando.
Bueno, son las explicaciones que han recollit al Canal 24 Hores, que són punxat, i tenim la Montse Martí allà, d'aquí després anirem, però per entendre'ns, és aquest senyor ahir va plegar abans de la... que preguntàvem, forçat per què? Ell diu que hi ha problemes de salut, no m'estranya, perquè era el protagonista absolut de tot, d'absolut, i gairebé únic del sector del taxi. Si ha estat per massa tou, o ha estat per massa dur?
Jo crec que amb aquestes explicacions que acabem d'escoltar ha donat la clau. Ell ha estat defensant uns interessos patronals, uns interessos corporatius, i ell, que és assalariat, se n'adona que el que estava fent era exactament això, uns interessos patronals que, a més a més, tenien la complicitat des de fa dècades de les administracions. I ara ha dit, és que aquesta és la clau, ha dit, falten llicències de taxi.
Que és una cosa que havien negat perquè devaluava el valor de les llicències i ell, en principi, com que
és el salariat, estava defensant uns interessos patronals corporatius.
Escolta,
falten llicències de taxi. Per què falten llicències de taxi? Perquè les administracions s'han fet el joc a la patronal del taxi, que són els propietaris de les llicències, que des de l'any 1980 han mantingut segrestat el nombre de llicències per poder especular amb el valor de la llicència, no amb la gent que recollien al carrer. I això és el que ha obert la porta a les VTCs. Aquest és el problema que ha obert també a un altre patronal, que són les VTCs, perquè recordem que la majoria de llicències de les VTCs estan en molt poques mans de gent molt afortunada i amb molt de diner, que també tenen uns assalariats que també els han convertit amb guerrillers d'una causa corporativa,
que és la de Cabify i Uber. És que si no s'haguessin ficat, si no hi hagués nínxol de mancat, si no faltessin llicències, no sé, perquè el preu tampoc és tantíssim diferent. Sí que poden haver-hi diferències de preu, però jo crec que el problema no és que la gent hagi dit, com que està tirat potser a l'aeroport, alguns serveis concrets sí, però jo he agafat alguna vegada i per curiositat i no trobo tanta diferència de preus.
Hi és la diferència.
Sí que hi és.
Però hi ha diferència.
A l'aeroport, trajectes grans i tal. Jo he agafat... Ara parlava només de preu. I de preu, jo les vegades que he agafat i dic, ostres, i ho he comprat, tampoc és tanta diferència. Dic, no hi veig com un motiu com per fer-me assídua i fidelíssima de Cabify o d'Uber. Això en el seu moment, també és veritat que ja fa un temps, no? Però aquesta és la clau. És a dir, ells sabien que feia la patronal del taxi sabia que feien falta llicències. Jo vinc en un barri on hi ha una parada de taxis on mai hi han taxis, i cada vegada que he fet algun pronunciament públic sobre aquest tema, no hi ha taxis de sobres,
no haguessin pogut entrar. Jo crec que el que diu el Joan, el que deus tu, Pilar, ratifiques, és exactament el moll de l'os, no? I una pel·lícula que se'n deia No en digueu amor quan en voleu dir sexe, sí. O no sé com anava, doncs aquesta és...
Un dia va començar una tertúlia amb això, que vaig fer-me superassidu al dia de l'Anton Losada fa dues setmanes.
Escolta'm, jo crec sincerament que aquí la clau és les llicències. Tu, un senyor que tenia una llicència de taxi, ara no vull dir xifres, allò que no em voldria equivocar, però me feia els números i deia, mira, tinc una llicència, ja no dic el que en té moltes, que és un empresari, sinó el que en té una. El dia que jo plegui, doncs, em vendré el cotxe, que és el que no val res, és un valor residual, però la llicència és el que val. I llavors això em permetrà guanyar...
Estem parlant de 130.000 euros.
130.000 o més, O més. I això m'ajuda, doncs, a mi, a arreglar una mica la meva...
Saps quan val una llicència administrativa de taxi?
Quan val, no sé...
30 euros.
Bueno, clar, aquest és el tema.
30 euros.
No, és clar.
De 30 euros a 130.000.
Escolta, jo em pregunto...
Hi ha hagut una especulació durant dècades permesa per l'administració, perquè això és una administració...
Sí. Clar,
és una llicència pública.
Però
un servei públic.
Si val 30... Perdó, Joan, perdó, Ramon.
La llicència administrativa de taxi val 30 euros.
Doncs imagina't, tu.
El que passa que no existeix en aquest preu, perquè estan totes en mans privades.
Que no la volen
privatitzat un bé públic.
De qui?
dels taxistes. Dels
propis taxistes.
I empresaris del taxi.
Jo em meto una volta.
I el taxista que en té 10.
Aquí hi ha gent que agafem el taxi sovint. Hi ha molta gent, quan tu parles amb els taxistes, que són, jo també quan em diuen, és que estan bruts, escolta, perquè de taxi brut no et trobes 150 nets.
Efectivament.
O sigui, efectivament.
I amb bona olor. I amb gent molt amable.
I el taxista és una persona amable.
Sí, senyor.
I evidentment, molts escolten RAC1, sí, molts escolten la COPE, i molts escolten ràdio Llambotí. Només faltaria que escoltin el que vulguin. I quan jo algun dia, perquè m'he interessat, perquè jugo al futbol, o perquè vull sentir no sé què, li dic, sisplau, em pot posar... Cap problema, és que no he trobat cap problema. Un conflicte, menys. Però sí que és veritat que el que m'estic trobant molta gent és... No, jo sóc assalariat.
Sí, tant.
Jo treballo de
si al matí... Si tu mires les xifres del taxi, la gent que posa és una sala de llicències mínima.
Estaven defensant uns interessos patronals i
corporatius. I aquest senyor que és un assalariat d'un taxista...
Exacte.
...que té una llicència... que potser li va costar, efectivament 30 euros no, però li va costar 90.000, que ara la podia vendre per 140.000, amb la qual treure un benefici, per tant, amb la qual cosa estem parlant de que ell, que és molt treballador, molt treballador, molt treballador, ell té una empresa, que és el seu taxi,
exacte,
que el lloga, que és molt lícit, eh?
I aleshores es diu, no, som un autònom normal. Home, quin autònom té un patrimoni de 130.000 euros?
Espera't una cosa,
Joan. Jo soc autònom i no el tinc.
Joan, una qüestió. En Jordi diu, la va comprar per 90.000 euros.
D'acord, posem aquesta xifra.
Si la pogués vendre per 90.000 euros, potser diria, bueno, escolta, mira, no hi perdo res. Però és que possiblement, amb la onada i l'arribada dels UBTCs, que és on tenia raó el problema, aquests 90.000 no són 90.000. Perquè el que deia la Pilar té tota la raó. Si no, de què els UBTCs haguessin entrat d'aquesta forma? Que ha entrat al sector. Si tu, el sector està ocupat pels taxis i el servei és suficient perquè n'hi ha prou números i que a la vora de casa teva hi haguessin taxis i a la vora de casa meva hi haguessin taxis, cosa que no hi són, les coses són com...
Però Ramon, tu quan fas una inversió, tu quan vaig a posar aquest negoci, quin negoci et garanteix que no tindràs competència en un futur? El taxi? Ja, però, i pocs més, alguns més. Però és a dir, tu estàs fent una inversió que, ojo, que ells estan demanant a l'administració que compleixi el que els ha dit, que els... Ells demanen uns compromisos que l'administració ha adquirit amb ells, d'acord? Ells tenen dret a defensar-los. Ara, entenguem que, primer, la gent que té una sola llicència de taxi, si mires les estadístiques que són públiques de l'autoritat del taxi, són els mínims. O sigui, la gent normalment més d'una llicència. Acabo. I la qüestió és que és un dels pocs negocis com a autònom que si tu fas una inversió t'estan garantint que en un futur no perdràs aquesta inversió, i això no passa a quasi cap sector.
Ja, a veure, des del punt de vista empresarial tens tota la raó. Tu pagues un traspàs d'un local i al costat et munten al cap d'un mes un centre comercial i t'aguantes, no? Però és que no estem parlant d'això.
No.
Aquí la pregunta és: el servei de taxi és un servei públic, sí o no?
Sí.
És un servei públic. S'ha de regular, sí o no? S'han de regular preus, s'han de regular condicions, s'han de regular... O sigui, han de fer... Si estem d'acord amb això...
Però llavors s'han de regular les pràctiques monopolístiques...
Ja no és una competència empresarial com la que nosaltres...
No, però si és pública...
No acabaré.
Llicències, com en diu un bon amic... Llicències són tot, eh? Perquè, clar, llicències, tothom... Llicències de ràdio, llicències de
tele...
També són llicències. Amb la qual cosa aquí també hi haurà una... Però clar, aquí estem parlant d'una altra cosa molt diferent. Vaja, no és molt diferent, perquè la llicència és tot el mateix. Hi ha una cosa que és... Quan tu parles del taxi, el mateix que porta el taxi és, en molts casos, el mateix que té la seva pròpia empresa. No sé si m'explico.
Sí.
Sí, però no. A veure, llicències. O sigui, al final, les llicències es donen en funció... S'han de donar en funció d'uns ràtios. Un ràtios de ciutat, un ràtios de població... I en funció d'això es dimensiona el número de llicències.
No, i el preu, i el preu.
No,
són unes 10.500 des de l'any 1980.
Bueno, no, jo no sé,
no serà perquè no ha augmentat la població.
Si ara han de ser 10.500 o 15.000. Jo no ho sé, però segur que hi ha algú que cobra per dimensionar això i no ho fa.
Perdona, és que si no ens entendrem. El que estàs dient és tècnicament veritat. Però la realitat no és aquesta.
Bueno, no,
perquè ningú es vol enfrontar amb el sector del taxi. Aleshores, què passa?
Bueno, que tenim uns polítics que no...
L'autoritat catalana...
Avui
tenim uns polítics a l'Ajuntament de Barcelona que no governen.
Escolta, en aquesta autonomia declarada i efectiva... tenim un munt d'institucions que no serveixen absolutament per res.
Però això és el clientelisme.
No, deixa'm dir-te. Per res, comencem pel CAC i acabem per l'Autoritat Catalana de la Competència. I podríem continuar. Això és nòmina pública. Nòmina pública i pressupostos de la Generalitat. Si tenim una Autoritat Catalana de la Competència, s'escolta o no s'escolta? Això es fa servir o no es fa servir? Serveix per alguna cosa o no serveix per res? L'Autoritat Catalana de la Competència diu que el decret de la Generalitat no afavoreix el bé comú. Ja està. Aleshores, parlem del bé comú o no? És a dir, el decret de la Generalitat, aquest decret de 15 minuts, una hora, ja veurem exactament, potser seran 59 minuts o 61, no ho sé. Jo pregunto, això afavoreix? No, això afavoreix. Això afavoreix el bé comú o no? Perquè anem parlant del bé comú aquí.
El micròfon aguanta el to.
Sí. Home, és que ja arriba un punt que dius...
Et faig una pregunta. Llavors, tu estàs a favor de... que no hi ha límit de que qualsevol pugui fer de taxista?
No, jo estic a favor que tu tens... No, espera't, Alejandro.
Tu estàs a favor d'això?
No, tu dic, Alejandro. Tu dic, Alejandro, aquí tens una realitat...
Això s'afavoriria...
No, 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 tu tens una realitat que són els taxistes. I tu, com a administració... I sí, sí, els fas fer un servei públic. I com a administració tens el deure, i l'obligació de solucionar els problemes amb els taxistes. Hi ha molt... Han passat molts anys... Escolta, això es veu a venir, això no s'ha acabat. I has de trobar una sortida. De la mateixa manera que les reconversions industrials...
Si estarem
d'acord. No, perdona, però això és el que tu has d'acarar com a polític.
Absolutament d'acord.
I no viure de la conya. Això és el que has d'acarar. I tu has de parlar amb el sector del taxi, perquè una persona que ha pagat 100.000 euros... per una llicència, estic parlant d'una persona, no estic parlant dels que trafiquen, no, estic parlant de gent que n'hi ha, que han pagat 100.000 euros, que van ser acomiadats, que van cobrar una indemnització, i en lloc de muntar un bar, van comprar una llicència de taxi, i es guanyen la vida com poden, amb el taxi. Amb aquesta persona ha comprat una llicència per 100.000 euros, aquesta persona, tu com a administració, li has de trobar una sortida.
10 i 31 minuts...
Això s'ha de fer.
Un taxista, Jordi, em diu... Esteu espatllant, ho veig que heu fet els debats aquests dies, els últims 10 minuts. El Tito deia que falten assalariats, no més llicències. I les llicències que diu ella, que valen 36 euros, són les de les BTC, no les del taxi, que ja no se'n donen.
No, perquè les tenen ells. Però si tu anessis a buscar... És a dir, si ara s'obrís les llicències públiques, costarien 30 euros. Però no n'hi han perquè les tenen els taxistes. Totes
perquè
les tenen
tope,
els taxistes.
Perquè hi ha un topall. Exacte. I no,
Joan, no, precisem-ho bé. No és que les tinguin, és que l'autoritat corresponent no obre perquè se'n facin més.
Clar. No, i no ha controlat que un bé públic, com tu deies, que és una llicència de servei públic, no s'especuli amb ella. S'ha privatitzat.
Sí.
Des del moment que l'administració...
S'ha privatitzat pel propi taxista.
S'ha privatitzat.
És una concessió.
No hi ha una... Perdona, tia. El que està dient el Joan és que no hi ha una... És a dir, un president de tots aquesta patronal de taxistes. No, la pròpia patronal és el propi taxista.
Exacte.
És a dir, ella és la patronal.
I han fet un mercat intern de llicències... que han fet que augmentés aquest preu. Sí. I com podies augmentar el preu? Sobretot pressionant a les administracions còmplices perquè no augmentés el nombre de llicències. És així. Sí. I és el que ha passat.
Que moltes vegades hi ha hagut l'equívoc aquest de dir amb el que paguen els taxistes per les llicències i tal. Pensant que aquests diners tan exagerats que es paga per una llicència es pagaven a l'Ajuntament de Barcelona.
Incorrecte.
No, és veritat. No. Les llicències, com diu el Joan, són molt barates... El que passa és que els taxistes se les revenen. Ja està.
Han creat un mercat especulatiu.
Joan, una cosa. I per ser justos, i perquè ho deia aquest taxista amic d'en Jordi que li ha enviat aquest missatge, els VTCs és exactament el mateix.
Exacte. S'ha especulat.
Exactament el mateix. Perquè en aquests moments, quan varen sortir les llicències, que en va comprar moltes, això, a 30 euros cada llicència, i el que han fet després és muntar un negoci entorn d'això. O sigui, que abans en valien 30, ara aneu...
Però si hi ha llicències de taxi en mans d'empreses d'UBTC...
No hem plantejat el debat de fons, és a dir, perquè hi ha molts debats i moltes arestes. No és només un problema del servei públic i de la mobilitat. Què ha fet Cabify i Uber? Contractar falsos autònoms.
Clar.
I això no és una qüestió de la competència del senyor Calvet. Aquí hauria d'estar la Conselleria de Treball i el Ministeri de Treball. Perquè hi ha moltes arestes en aquest tema. És a dir, el problema de Cabify i Uber no és un problema de llicències i de la mobilitat, és un problema d'explotació laboral de falsos autònoms.
Com això de l'economia col·laborativa. Vaja conya. Vaja conya, és el tema aquest de l'economia col·laborativa.
Un altre gran equívoc és com que aquí al mig hi ha Uber i Cabify, es diu no, la culpa d'això és de la nova economia, de la quarta revolució industrial, que no, que no.
Que és l'economia de sempre, fan l'economia de sempre.
Perquè els taxistes també tenen la seva aplicació. Si no estem parlant d'un negoci tradicional amb una nova fórmula de negoci, que no és això.
10:34. Ui...
Boníssim,
això. No, ara, un moment, que després parlem de...
Venezuela.
Sí, entre altres coses, perquè trucaré algú perquè m'ho expliqui.
Sí, sí.
Perquè aquesta és una altra. Aquí, ara tothom... Si ets d'esquerres, des de molt esquerres, vas a fora de Maduro. Si ets de dretes, de molta dreta, o si centre-dreta, o fins i tot algú que presumptament és al centre-esquerra, com Felipe González, a favor de l'opositor, que era el president del Parlament, que ara vol ser president del govern. Sí, sí.
És, però clar, és política interna. Sí,
sí. I el que i el
és un afer intern.
Vull dir, és un afer intern d'Espanya.
Perdona, Tian. Perdona, Tian.
Home, ha sortit ja Albert Rivera.
Va sortir Casado ahir que semblava que proclamés la República de Venezuela.
Perdona, Tian. I els que ens han acusat aquí de fer cops d'estat, ara resulta que fan costat a un cop d'estat.
No. Bueno, això és perquè tu ets
d'esquerra. Un moment.
Corte Inglés.
Ara. El director de RAC1, que mana, diu... Hola, efectiu. Hola, què tal?
Què tal? Bon dia, com estem?
Fatal, com
jo
sempre.
Jo estic una mica constipadeta,
eh? Jo sé, ai, res, mira. Res, que m'amina. Què?
Passar estones en família és primordial, ui, però si a més d'estar junts fem una mica d'esport plegats, és el doble de perfecte. Doncs precisament he vist que les segones rebaixes del Corte Inglés ofereixen el 50% de descompte en una selecció de Puma, Boomerang, Asics, New Balance i moltes marques més. És fantàstic, oi? És que són les segones rebaixes del Corte Inglés. I pel que fa a l'agenda d'avui, avui a les 6 de la tarda al Corte Inglés de Tarragona coneixereu dos jugadors de futbol del Nàstic, Gonzalo Ávila, el Pipa, i Pol Valentín, que signaran autògraf a l'estand del Tour La Liga Santander a la cinquena planta del Corte Inglés de Tarragona. I per acabar, una lectura molt recomanable, Relats solidaris de l'esport. Ja ho sabeu, un llibre escrit per periodistes esportius catalans i apadrinat per l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde. L'import integral de la venda anirà en benefici de Proactiva Open Arms. Compreu-lo per només 15 euros al Corte Inglés, a les botigues Supercor Express i online. Doncs és tot, seguim-nos a Facebook. Jo me'n vaig al llit. Adéu-siau. Bona nit.
Quatre tocs de clàxon, tres embussos, dues obres, 45 minuts aparcant i encara somrius.
És l'efecte solidari del servei postvenda Citroën. Fes el control gratuït de seguretat amb nosaltres i participa en la tercera edició de la campanya Màgia pels Cors. Citroën. Projecte a favor de Menudos Corazones i Abracadabra. Condicions i serveis oficials adherits a Citroën Ponès.
Xarxa de serveis oficials Citroën de la província de Barcelona.
Sí, sí, molt plomall, però sota les coses també hi ha pols.
Fer-se el tonto està molt vist. Sigues més llest i fes-te un Clinto.
I descarrega't de la neteja amb la nostra app o visita'ns a Clinto.es.
A Fotocasa no tenim el filtre pis sense veí amb nen que toca la flauta a l'hora de la migdiada. Però tenim tot el que necessites per trobar el lloc on viuràs. Fotocasa. Descarrega't l'app.
Rebaixes a Decopràctic. Compra el teu parquet amb descomptes increïbles de fins al 60%. Aprofita les rebaixes a Decopràctic i aconsegueix la instal·lació. Ara, a meitat de preu.
Ulavox presenta l'insomni de la Júlia i en Jordi.
Paquet de bolquers.
Un pot de llet.
Un de cafè.
Millor si som tres.
Doncs ja hem fet la compra a Ulavox.
I el nen segueix despert. No tornarem a dormir mai més.
Siguis com siguis, hi ha un Ulavox per a tu.
Tinc una boca horrorosa i no tinc temps d'anar al dentista.
Vols dir que no és por?
No és por, és pànic.
Doncs ara, a la unitat de sedació dental de la Clínica del Pilar, el doctor Joan Bladé t'ho arreglarà tot en una sola sessió. I amb les tècniques de sedació més avançades. Entra al web bladegrup.com i informa-te'n.
Més blanc a la Mallorquina. Ara encara més descomptes. Descobreix una gran selecció de productes amb descomptes fins al 70%. Fundes nòrdiques, edredons, jocs de llit, tovalloles, plates, folars, cortines... Més blanc a la Mallorquina. Ara més descomptes. A Barcelona, a la nostra central de Plaça Universitat. Més info de les nostres botigues a lamallorquina.com. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta El piano de Rachmaninov. Nikolai Kuznetsov, guanyador del concurs Ricard Vinyes, interpretarà el concert per a piano número 2.
I a més, gaudirem de la sinfonia número 1 de Tchaikovsky, Somni d'hivern.
Dissabte 2 de febrer al Palau de la Música Catalana i també concerts a Terrassa i Lleida.
Entrades a osvallès.com.
Dilluns 28 de gener al Museu Nacional d'Art de Catalunya, 71ena edició de la gran gala de Mundo Deportivo, elecció dels millors esportistes de l'any. Rafa Nadal, Marc Márquez, Alejandro Valverde, Lídia Valentín, Carolina Marín i molts esportistes més són els candidats a millor esportista de l'any. Una gala única per un diari únic, amb el patrocini de Repsol.
Recupera els sabors de sempre amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi ara per només 38 euros i rebràs de regal dues olles a pressió de la reconeguda marca Bra valorades en 130 euros. Gaudeix de La Vanguardia cada dia i cuina a casa com els millors chefs. Truca ara al 933 481 482 i emporta't el teu regal. Unitats limitades.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
21 minuts i les 11, a última hora detingut el qui va ser president d'Escòcia, Alex Salmond, per aquelles denúncies d'assetjament sexual que havia patit ja fa algun temps. I, segons diu el The Guardian, recordeu que hi havia un tribunal d'Edimburg, concretament, que va dictaminar que el govern escocès va actuar de manera il·legal a la investigació interna sobre dues denúncies per presumpte assetjament sexual contra aquest ministre, qui va ser primer ministre d'Escòcia, que nega rotundament haver fet aquest assetjament. El tribunal ha sentenciat que el gabinet que dirigeix la nacionalista Nicola Sturgeon va infringir les seves pròpies directius al designar com responsable de la investigació interna una persona que va tenir una implicació prèvia en aquest cas. Per tant, estaríem parlant que hi ha un nus jurídic en aquesta això, i per això s'ha decidit que Alex Salmond vagi a declarar. Entre altres coses, perquè el que havia fet el propi govern escocès és dictaminar que la sentència va sentenciar que no hi havia hagut aquest assetjament sexual. Ara és la justícia ordinària qui agafa i diu que aquest senyor ha d'explicar-se i, per tant, ha estat detingut. Veurem com aquesta tarda declara davant del jutge. Dit això, en aquests moments, bueno, no sé si dir-ho, que Venezuela té dos presidents, d'una banda Nicolás Maduro, de l'altra líder opositor Juan Guaidó, que s'ha autoproclamat president interí. Ana Ayuso és investigadora del CIDOB América Latina. Ana, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Estem parlant, aviam, perquè la gent ho pugui entendre, perquè moltes vegades aquí tots som molt llestos i tothom ho sap, però la gent del carrer probablement no pugui assabentar-se del que està passant en aquests moments a Venezuela. Això és un cop d'estat? Això, ens podries retratar la fotografia del que ha passat aquestes últimes hores a Venezuela, Ana?
Bé, diguem-ne, la situació és tan esperpèntica que és difícil valorar-la amb una sola paraula, no? Però efectivament hi ha dues persones a Venezuela que s'autoproclamen president de la República. Per una banda està Nicolás Maduro, que el dia 10 passat doncs, va assumir el segon termini del seu mandat, doncs el segon mandat, diguem-ne, després de les eleccions del 20 de maig, que són eleccions que no han estat reconegudes ni per l'oposició ni per part de la comunitat internacional, perquè les va convocar l'Assemblea Constituent, que no és reconeguda tampoc com a constitucional, i perquè no complien les condicions internacionals de pluralitat, no? I no es permetia que participessin la major part dels líders de l'oposició. En la qual bueno, Maduro va assumir aquesta presidència en base a aquestes eleccions que, en principi, vull dir, eren aquesta renovació del seu mandat. Per altra banda, el nou president de l'Assemblea Nacional, l'Assemblea Nacional és l'òrgan legislatiu ordinari segons la Constitució, i va ser escollida el 2015 una majoria opositora. Des del moment que va ser instaurada aquesta assemblea, el Tribunal Suprem de Justícia de Venezuela va d'alguna manera anar desmantelant els poders d'aquesta assemblea. Però és l'única assemblea que realment ha estat escollida conforme a la normativa constitucional, no? Aleshores, per què Guaidó decideix proclamar-se president? Doncs perquè la Constitució veneçolana diu que en cas de que falti un president legítim, que hi hagi buit de poder, és el president de l'Assemblea Nacional el que assumiria les funcions de presidència, no? Per convocar eleccions, perquè està obligat a convocar eleccions en un termini que em sembla que és d'un mes, no estic segura exactament. I aleshores això és el que està passant. Hi ha dues legitimitats, no? Una, la que proclama Maduro en base a les eleccions, que no reconeix l'oposició ni part de la comunitat internacional, una altra, la legitimitat de l'Assemblea Nacional, que diu que és l'única que realment representa la voluntat popular. I aquí estem en aquesta situació, no?
I això com pot continuar ara?
Doncs bé, aquí una cosa és el que s'autoproclami, no digui un ni l'altre, i altra cosa és el qui té el poder de facto, vull dir, el que té la capacitat de gestionar les institucions, el que té la capacitat d'imposar a l'ordre. I això ara per ara em temo que és Nicolás Maduro, no? Ara, què pot passar i què és el que apela el Guaidó? Doncs el Guaidó apela al recolzament de la societat internacional, apela al recolzament popular i, per tant, a les mobilitzacions, i apela a que una part de l'exèrcit que sap que estan descontents doncs recolzi aquesta obertura d'un altre període que suposaria unes noves eleccions.
Possibilitat de guerra civil, Anna?
A veure, jo crec que una guerra civil, un conflicte social ja hi és, no? Però una guerra civil no és possible. Per què? Perquè una de les parts no té armes, diguem-ne, no té la força armada. Aquí l'única cosa és el perill d'una intervenció internacional, no? Que és el que veladament està amenaçant Trump.
De moment ja sí que hi ha diverses informacions que ens diuen que hi ha hagut diverses persones mortes ja en enfrontaments als carrers, més de 200 persones detingudes, està parlant ja de 14 persones mortes, amb la qual cosa efectivament ara el conflicte civil existeix, eh? L'altra cosa és que el militar s'hi arribarà o no, de moment el conflicte civil existeix. Aquí hi ha un dubte que és si hi ha hagut un moviment sorpresa o al darrere hi ha la intervenció d'altres països, és a dir, si hi ha hagut intervenció directa dels serveis d'intel·ligència, per exemple, dels Estats Units o del Brasil, per posar dos exemples.
A veure, els serveis d'intel·ligència dels Estats Units estan a Veneçuela i treballen a Veneçuela i han estat recolzant a l'oposició. Ara, tampoc es pot dir que sigui una cosa induïda totalment externament. Vull dir, hi ha un sector de la població que està molt descontent i hi ha un recolzament, hi ha una organització i un internacional que recolza l'oposició. I això és així, no? Hi ha el grup aquest de Lima, que són 12 països, que han estat pressionant perquè Maduro organitzi unes noves eleccions que no reconeixen la legitimitat del seu mandat, no? Aleshores, sí, hi ha al darrere, diguem-ne, una acció internacional. També s'ha de reconèixer que dintre de la societat veneçolana hi ha un sector de la societat que sent d'alguna manera arraconat i que no ha estat reconegut, diguem-ne, les seves idees, els seus posicionaments en les últimes eleccions, perquè no s'ha permès, diguem-ne, unes eleccions realment lliures, no? Per tant, hem de jugar amb aquestes dues vessants, no? És veritat que hi ha intervenció exterior, però també és veritat que hi ha dintre de la societat veneçolana una crida, una demanda de que es faci una democratització del sistema que ha estat d'alguna manera segrestat pel chavisme.
Moltes gràcies, Anna. Que vagi bé. Fins aviat.
Fins aviat.
Per cert, que entre els suports que ha rebut Guaidó ja fa el de l'expresident espanyol Felipe González, qualifica de bona notícia el que ha passat. Ho ha dit a la SER.
Que hay que hacer, eso también lo han hecho, de reconocer como órgano legítimo a la Asamblea. Y dudan sobre si el reconocimiento del presidente de la Asamblea para que se encargue de la presidencia en lo que se pretende que sea una transición hacia elecciones, deben formalizarlo o no. Espero que lo formalicen en cualquier momento para que se negocie. Lo único que hay que negociar, cómo se llega a las elecciones democráticas en el menor tiempo posible.
También ha parlat Pablo Casado a Es Radio, ha criticat el govern d'Espanya i ha aprofitat per fer un poti-poti entre Venezuela. Venga. Podem
y antidemandantistas.
España no puede estar al margen de lo que ya es una ola de reivindicación de la libertad y la democracia en una tierra tan maravillosa como Venezuela. Y la vergüenza nacional de que un presidente del gobierno que va a Davos a intentar eludir su responsabilidad en España siendo rehén de los independentistas, de los batasunos y de los podemitas, financiados por la narcodictadura venezolana, que encima ayer le retan por Twitter diciendo que no se puede reconocer a Venezuela porque lo que quiere Estados Unidos es su petróleo.
Una cosa, només un comentari. Això de Tierra tan maravillosa de Venezuela, és el programa que presentava Pedro Macías fa molts anys de televisió espanyola, que es deia 300 milions.
Sí, senyor.
Te recordes o no?
Que feien per tota Latinoamèrica.
Que és allò, la madre pàtria, que és tot això. Jo no sé si Pablo Casado està per veure si Pablo Casado ha estat a Venezuela. Que potser sí, eh? Però clar, això d'aquesta condescendència tan de Tierra tan maravillosa.
De los hermanos de l'altre lado de l'Atlàntico.
Con sus bonitas palmeras.
Costumbres, sí. Una mica colonial, sí.
300 milions.
El nom venia dels possibles espectadors que podia tenir el programa. Correcte. Perquè aunque s'emetia per tota Llatinoamèrica i Centroamèrica,
somos 300 milions.
Somos 300 milions.
Però aviam, a favor de Maduro o en contra de Maduro? Aviam, Ramon Rovira, el digues tu o no?
Jo absolutament en contra de Maduro. Crec que Maduro és una versió impresentable d'un dictador que ha empobrit un país fins a uns límits extraordinaris, condemnant els veneçolans a viure amb una misèria absoluta, sense llum, sense aigua, sense menjar, sense serveis, tot lo dolent ha sortit de la gestió, no únicament seva, perquè el Chávez també, déu-n'hi-do, el pa que s'hi dona de lo que va arribar a fer, el seu antecessor, però sobretot, a més, que el Maduro té tots els tics d'un dictador. S'ha carregat tota la llibertat de premsa, ha manipulat les eleccions, ara ho estava explicant la persona amb la qual estàvem parlant, l'única assemblea que té uns tocs mínimament democràtics són les que representen, en aquest cas, el Guaidó.
Que la va reconèixer, el Maduro, eh?
Sí, però en va crear una de paral·lela, que és l'assemblea constituent, per dir, escolta, farem una altra, jo ja mantendré amb aquesta, que és la meva, que m'he fet a la meva mida. Escolta, no té una passada, allò de Venezuela. No té una passada. Si l'única raó que podem donar és que darrere els Estats Units i el Trump, que evidentment jo crec que aquí ningú li pot caure gaire bé o no ens cau gaire bé, sigui que han donat suport a la pronunciament que ha fet el Guaidó, home, tampoc és un argument molt pobre, perquè de coses d'aquestes, en aquests moments, Venezuela és un país profundament infiltrat tant per Putin com a líder de Rússia, com la Xina, que s'estan convertint allò en un allò que abans en deien els americans, mi patio trasero.
Però llavors que parlem de democràcia o de que els Estats Units té dret, segurament en té, a defensar els seus interessos d'enfront de Rússia i de Xina, perquè no és el mateix.
No, però jo dic, si l'únic argument que tenim, m'avanço una mica el que potser em puguis dir, Pilar, perdona, que en aquests moments no vull interpretar el teu pensament, és que dir que com que Estats Units han reconegut el moviment de Guaidó, això ja no és acceptable, home, és un argument molt pobre.
Va, el següent. Ara, Pilar, vols dir alguna cosa?
Jo, absolutament en contra de Maduro, el que passa és que no considero que amb les ingerències, o sigui, que s'hagi de barrejar el fet de revestir de tocs democràtics l'oposició de Maduro només perquè els països estan defensant els seus interessos comercials. És a dir, que segurament és el mal menor, és possible, perquè com continuï la deriva de Maduro, perquè en el seu moment jo puc entendre que la gent defensés el chavisme perquè havia aconseguit unes fites socials determinades. Ara mateix jo crec que ningú està en posició de defensar ni Nicolás Maduro ni el que ha fet en el seu país. Ara, com s'està traient a Nicolás Maduro del poder? Bueno, si es convoquen eleccions i estan tutelades a nivell internacional, ja veurem, però ara farà gràcia com es convoquin eleccions i torni a guanyar Maduro, eh?
És que jo crec que aquest és el problema. Jo crec que nosaltres no som ningú per dir si a favor o en contra de Maduro, això ho han de dir els venezolans.
Exacte.
Perquè en tot cas és la sobirania dels venezolans.
Estàs parlant rotundament, eh? Davant d'un dictador tenim dret a dir que no hi estem d'acord.
També va passar a Síria i ens vam carregar el país, i a Iraq.
A veure, no barregem les coses. Clar, jo et dic una cosa i tu em dius una altra molt diferent. Si vols anem a lo teu després.
Crec que la reflexió és una altra, és a dir...
O sigui, no podem estar en contra d'un dictador?
No, evidentment que pots estar en contra de qui vulguis, però aquest senyor...
No diguis així, Joan, tampoc amb aquesta condescendència. Estem parlant d'una persona que és un claríssim dictador, que ha conculcat tots els principis fonamentals de la democràcia i no podem dir que estem en contra? Ho han de dir els venezolans?
Home, jo crec que jo crec que el problema són altres, és a dir, i jo crec que és una lliçó per la història i per tots, i també pel que està passant a Catalunya i pel que està passant a Espanya. Quan tu polaritzes políticament i et carregues tots els consensos, i els consensos vol dir que tu fas política per tots els que estan d'acord amb tu i els que no hi estan d'acord amb tu, el que fas és dividir un país de tal manera que en aquests moments, molt em temo que Venezuela el que està passant és que la societat està absolutament dividida, i per això hi ha dues legitimitats, la del president de l'Assemblea i la del president Maduro. Però legitimitats reconegudes per una part molt important del poble en una banda i per una part molt important del poble per una altra. Aquest és el problema quan tu converteixes la política en una guerra de trinxeres.
Això no es com dir que el franquisme dividia la societat espanyola perquè uns eren franquistes i els altres no.
Bueno, això és el que va passar a la Guerra Civil i el franquisme ho va arreglar.
Franco era un dictador i per tant ens hagués agradat, a mi m'hagués agradat que tots els països del món diguessin
condemnat, sí,
però amb una diferència al franquisme.
Sí, però si és per protegir els seus interessos comercials es poden carregar el país encara pitjor, com hem anat a salvar pàtries a altres llocs i ho hem deixat tot.
El franquisme es va mantenir perquè...
No, és veritat.
El franquisme es va mantenir perquè la geoestratègia internacional li interessava que es mantingués el franquisme perquè hi havia un risc de comunisme. Hi ha una diferència substancial.
Comencem per Estats Units.
El problema és no entendre...
Franco va arribar per un cop d'estat. El chavisme no va arribar per un cop d'estat a Venezuela. Va guanyar i va arrasar durant moltes eleccions.
No serà perquè no ho intentés diverses
vegades.
Bàrbara! Maduro és esperpèntic, és impresentable i tot el que vulguem dir des de, i això, vaja, ja ho diu moltíssima gent i ho pateixen els veneçolans. Però hi ha una qüestió, és a dir, o tu segueixes l'ordre constitucional o no el segueixes. El Guaidó només pot acollir-se a l'article 233 de la seva Constitució a fent cas a una figura retòrica, perquè com que aquest personatge doncs els seus processos es consideren que no són adequats, doncs fem el que convingui. Paral·lela. Un moment, ara Guaidó, se suposa, si pot i té el poder per fer-ho, hauria de convocar, segons aquesta mateixa Constitució, eleccions en 30 dies.
Sí.
Segons això, haurien de convocar eleccions en 30 dies. Veurem si Maduro...
Què diu el poble veneçolà?
Veurem si Maduro i l'estament militar accepten aquest joc o no accepten aquest joc. Això és el que s'ha de veure. Però jo, no volent Maduro, considero que aquestes, entre cometes, accions amb suport internacional, des del meu punt de vista, no són del tot acceptables, des del meu punt de vista.
O sigui, no són acceptables que les dues terceres parts d'una assemblea nacional tinguin una majoria i recolzi un president, que és el que...
És que és un país presidencial, són dues legitimitats, l'assemblea i el president.
Aquesta assemblea nacional, que tenia uns poders, el senyor Maduro els hi ha tret.
Sí, això és el que hem dit.
Això és el democràtic. Això és el democràtic.
No inventis el que diuen els altres.
No, tu estàs parlant de democràcia.
No,
t'estàs queixant.
Estàs inventant tot el que he dit.
Sí, no, estàs parlant de democràcia.
Jo dic que
la democràcia és que l'assemblea nacional, que és la que té dos terceres parts,
que
no les té el Parlament de Catalunya els independentistes, l'Assemblea Nacional està dient que hi ha un article de la Constitució que diu una cosa i que es pot
fer. I que l'han interpretat.
I que ja se pot fer. Això, un, dos, tu t'estàs queixant del reconeixement dels Estats Units d'aquest president.
No, també t'estàs inventant.
Jo no sé si la Catalunya independent vol un reconeixement dels Estats Units. El vol o diràs que també és un reconeixement en funció dels interessos econòmics dels Estats Units?
Evidentment, a Catalunya, si un dia és independent, la gent la reconeixerà única i exclusivament per interessos comercials.
Vale.
És així.
Continuarà. Tres
minuts... Per què barregem Catalunya?
No, perquè ho ha dit ell.
Perquè hem començat amb el president, acabem amb el president.
Estem dient coses que s'han fet a Venezuela i que s'han fet aquí, de saltar-se les lleis i de saltar-se les constitucions, i ahir em sembla malament i aquí em sembla bé.
No. Tres minuts de la sortida. Té arriba. Tranquils, en aquest estudi, el cantant que representarà a Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, que és un català que es diu Miqui Núñez, amb un tema que es diu La Venda. Que prou problemes està passant al nano.
Ah, sí? Per què?
Molt clar, perquè va anar amb una manifestació independentista, per exemple.
Mare.
Bueno, ara sí que parlarem aquí al Monarracó amb el Miqui.
No? Vinga, doncs jo ho tinc clar, Basté. Millor, ho tinc més clar que el Barberà. Barberà, atenció, Som en una autonomia jurídica, amb una república declarada, no feta efectiva, que s'està tractant de fer efectiva, però actuem amb les conseqüències de l'Estatut, actuant com una autonomia, però intentant fer efectiva la República i treballant perquè Catalunya pugui ser independent. Ja veurem com, sense descartar cap via democràtica i no violenta.
Però posa punt, posa punt.
El resum de la situació en la qual estem.
Bueno, he
anat agafant fragments de les teves preguntes.
Sí, és un bon resum. Has fet un bon resum.
Poso
al Twitter.
Som en una autonomia jurídica amb una república declarada, no feta efectiva, que s'està tractant de fer efectiva, però actuem amb les conseqüències de l'Estatut, per tant, actuant com una autonomia, però intentant fer efectiva la república i treballant perquè Catalunya pugui ser independent. Ja veurem com, sense descartar cap via democràtica i no violenta. Visca Catalunya, mica el resum. Bé, per tant, artistes convidats, el president Quim Torra ha monopolitzat la tertúlia, efectivament és un senyor molt afable, ja ho hem dit, que és més de Gepi Fidel que de Trece Rue del Percebe, i que vol ser el superglú de l'independentisme. Superglú és, és com el pegamento en medio.
No, va més ràpid, eh?
I veu elefants blancs. Hi ha hagut un moment que es veu que hi ha un elefant blanc al Parlament, que ella ho veu, i també avui ha vist un elefant blanc aquí a l'estudi on estem fent el programa. No sé si l'heu vist, però avui hem tingut un elefant blanc aquí, aquí Nardeu Plató, no, a l'estudi. I una mica Xavier Trias. Recordeu Xavier Trias quan li deia a Aznar «Usted es un frontón»? Bueno, ho deia parlant com Xavier Trias. Bueno, no l'imitaré. Doncs ell ha dit que...